el destacat de la jornada.
Només apropar-nos diumenge passat a l'Alfolí, ja vam poder veure que no era la presentació d'un llibre qualsevol. La sala gran estava plena a vessar. I a més, amb una remor de fons, amb llibres oberts, gent comentant les fotografies... I, de fet, el llibre, aquest de l'escala desapareguda, que el tinc jo a davant, com hem dit, un llibre de més de 300 pàgines d'un recorregut fotogràfic per aquesta escala de Bantes, si em permeteu l'expressió, és molt maco, la presentació, un llibre, com diem, un llibre de tapa dura, dels que sonen, ja veieu. I bé, com dèiem, Lourdes, benvinguda un cop més a Ràdio L'Escala.
Gràcies.
Com diem, són més de 350 pàgines amb fotografies i textos. Què hi trobem en aquest llibre de l'escala desapareguda?
Sí. Bé, doncs ja, com el nom indica, forma part d'aquesta col·lecció Catalunya desapareguda, d'editorial F2, doncs que, i aquest és el volum 175, vol dir que abans que nosaltres han fet 175 pobles i ciutats de Catalunya. I doncs és un gran honor perquè la qualitat de les fotografies i la diversitat doncs l'han fet un llibre que ha merescut ser un volum doble. Com veuràs, Sergi, tu has dit 375 pàgines, amb la qual hi ha, en alguna pàgina n'hi ha dues de fotografies, per tant són potser 400 o i escaig fotografies, de les més de 3.000 que vàrem recuperar a l'arxiu i vàrem col·laborar amb la recerca i documentació de fotografies.
Clar, Lourdes, parlem de ciència ciutadana, moltes coses, però això podria ser ben bé literatura, fotografia i patrimoni ciutadà, no? Com heu recollit moltes fotografies que us ha donat la gent.
Sí, moltíssimes. I és que n'hi hauria per fer un altre llibre, no?, d'anècdotes. Nosaltres, amb el regidor de Cultura, en Rafael López, que ell ja mateix va dir a la presentació que havia estat un part molt llarg i com la pandèmia, perquè en principi havia de ser un altre llibre dels que es deien l'Abans, que era molt més gros, amb molt més text, i que aquesta editorial, a partir de la pandèmia, va decidir no fer-lo més. És, clar, l'editorial doncs és una empresa privada i aquest llibre ja no els hi era rendible. Es venia en fascicles i la pandèmia va canviar moltes coses, la gent ja no va allò, se subscriu i compra per capítols, no? Una mica això s'ha acabat. I llavors, doncs, ens varen proposar aquest format, ens va encantar, jo et vaig dir que potser més, és un format més amable per tenir a la casa, per ensenyar, per portar, no? Vull dir que ella era com una enciclopèdia, tota junta. I lo divertit, Sergi, està complicat, sí. Jo ho he de dir, que a mi m'encanta la història oral, m'encanta anar a les cases a entrevistar gent gran, però quan hi vaig m'hi estic dues hores amb una persona, m'ensenya fotografies, m'explica la vida... Però aquest era allò, anar contra rellotge, anar a moltes cases, documentar moltes fotos, un me deia un nom, l'altre un altre, llavors havia d'anar a una altra casa i mirar de treure l'entrellat. I una anècdota molt divertida és que nosaltres ho vàrem dir a la ràdio amb el regidor, diem, vàrem fer la crida, que es diu, de que tothom que tingués fotos velles a casa seva, doncs que ens ho digués, o bé que ens els aportés al museu, o que nosaltres hi passaríem quan algú és gran, no? I llavors, doncs, jo vaig haver d'anar a moltes cases. I moltes fotografies d'aquestes, a casa meva també, jo recordo de petita, es guarden en les capses de sabates.
Ara, casa també, casa també.
La gent, doncs, ja quan van començar a sortir els àlbums, doncs la gent ho va posar en els àlbums. Jo vaig fer l'esforç, a casa el vaig fer jo, de treure'ls de les capses de sabates i posar-los en àlbums, però molta gent gran, doncs, les dels avantpassats les té allà encara. I, doncs, me deien, ai, no sé si t'agradaran, Lourdes, hi ha els besavis i els avis. Jo dic, precisament...
És el que busquem, no?
És el que busquem, i hem trobat verdaderes perles.
l'heu hagut de dividir, tant és així que l'heu hagut de dividir en capítols diferenciats, suposo, de com van els capítols aquests.
Sí, això ens va aconsellar l'editorial en funció... jo val a dir que agraeixo a l'editorial que fes la selecció de les, entre aquestes més de 3.000. El funcionament era que nosaltres recollíem el negatiu, l'editorial volia el negatiu. Llavors hi ha gent que no li agrada deixar el negatiu, que ens ha dit no, ja us la passaré en format digital, però l'editorial té una manera de treballar doncs molt acurada, tenen un escàner potentíssim. Nosaltres el que tenim a l'arxiu no ho és tant, I aleshores el que feien era venir a buscar els negatius, havia de ser negatiu original, perdó, negatiu, positiu original. I llavors a Barcelona, Editorial F2, l'escaneja en alta resolució, tornaven. I ens els retornaven, i això va durar com uns 10 viatges, I nosaltres retornàvem aquests positius en els propietaris, i ells ens cedien la còpia digital, que i ara a l'arxiu tenim més de 3.000 fotografies de particulars. D'aquestes fotografies, Sergi, que moltes no tenen autor, no, totes tenen autor, però no se sap, no és cap fotògraf professional com les que tenim a l'arxiu de l'Esquirol, en les SUS, etc. Però són aquelles fotos entranyables, familiars, que també ens faltaven a l'arxiu per completar la roda. I ara puc dir que tenim un arxiu complet.
No hi ha mal que per bé no venga, no?
Exacte. Tota aquesta cosa tan complicada d'haver d'anar i tornar a les cases, i aquest, m'han dit que era aquest nom, no. Bueno, tot això doncs al final es va resoldre, i l'editorial llavors, en funció de les que seleccionen ells, perquè el llibre tingui un contingut no només apte per l'escala, allò per quedar bé perquè hagi sortit tothom, no, perquè siguin fotografies que tinguin un valor com a país, que el llibre el vendran a Barcelona, etc. I doncs tenen un alt interès històric. Per exemple, en vull citar una. Aquesta ens va arribar a través d'una noia que col·lecciona fotografies i que la va trobar, que es diu Eulàlia Badí, la va trobar en un llibreter de Vell i la va comprar. I és la fixació de les dunes d'Empúries, que varen començar el 1896, perquè hem de pensar que fins al 1908, que comença les excavacions oficials d'Empúries, la ciutat era coberta de sorra, fins a mar. El camí d'Empúries no era on és ara. Per anar de Sant Martí d'Empúries a l'Escala, s'atravessava pel mig del que ara és el jaciment, entre la ciutat grega i romana. I llavors, quan comencen les excavacions oficials, allà també hi ha els enginyers forestals, o sigui que allà comença una moguda molt grossa entre Sant Martí i l'Escala, per dos motius. Per una banda, totes aquestes dunes de sorra mòbils amb la tramuntana anaven cap al Montgrí, al Montgrí encara hi ha dunes, i colgaven els camps i les vinyes i feien mal a l'agricultura. I llavors es va demanar, i l'Estat, 1896, va fixar aquestes dunes i va obrir un camí, el que ara és el camí peatonal tan bonic.
Exacte.
Aquesta fotografia és una meravella. Es veu la gent de l'Escala a 1896, amb els vestits llargs les dones, amb aquest camí que ara és peatonal, que ve moltíssima gent, com una rambla, i amb els pins així petits plantats.
Clar, que tot just començava. Clar, Lourdes, parlem de l'Escala desapareguda, no? Però això vol dir que ja no queda per res de l'Escala que podem veure en aquest llibre?
No, evidentment que sí, no? Hi ha molts elements desapareguts, però estan en un marc que encara es conserva, no? Evidentment. Però sí que parlem d'una època, més que és una època desapareguda. Doncs quan les barques anaven a vela i rem, quan encara... I mai saps on t'apareixerà un element que te descriu, per exemple, la pesca. Nosaltres a l'arxiu no teníem cap fotografia dels bògids. La gent gran sap el que és. Era una mena com de torn, o sigui, era un, com, un, com una, un barril, una bota, i allà s'hi posaven uns pals travessers i els pescadors anaven rodant i allò anava lligat amb una corda a la barca i era per treure les barques de mar que pesaven molt, els sardinals, I se'n deien bogis. I no en tenien cap. I en una fotografia que hi posa, de Josep Esquirol, que estava en una casa, també, perduda. Festa de l'Espiga 1921, i és la processó d'aquesta festa que es beneïa al terme, amb el capellà, l'hòstia consagrada, es diu així.
Sí, es diu així.
I el pal i tot això, i la gent negra, i primer els homes, després les dones, i de cop a la dreta, com que a la platja les barques, com feia temporal, es pujaven
cap amunt,
platja amunt, doncs allà hi apareixen dos bogis.
Dos bogis.
I esclar, ara ho tenim documentat. Amb un altre tema, que era el de la processó.
Sí, però tot està relacionat. I clar, en el llibre també veig, lligat també amb això que deia abans, clar, algunes imatges, potser en format diferent, però amb activitats que encara perduren. Veig el llibre, i gent anar a banyar amb mulleres a la creu, sí. Gent anar ballant a l'olla... Clar, el decorat canvia, però la relació amb el mar es manté.
Es manté, i a més aquestes ulleres de Nassa Tiger eren les primeres.
Aquelles rodones d'un mateix vidre, no? D'un mateix cos.
I per tant, aquestes fotografies descriuen quan el mar va deixar de ser un espai de treball, de mariners, de cabotatge, de pescadors, i va començar a ser també... a imitació del turisme que
Exacte.
Ens venia...
L'arribada del turisme, això també, el que implica, no?, sí. Tot això.
Doncs un espai de lleure, de relax, doncs s'inventen les ulleres, hi ha una botiga a l'escala que en venen, per què? Perquè els turistes ens n'hi demanen, hi ha una fotografia a la botiga de Can Fèlix, sí. Que venien de tot,
clar, i amb elements com les palanques, no? Els trampolins, la denominació
que en
local
palanca.
Que en deien palanca, tant de l'olla com de la creu,
que
ara van desaparèixer perquè va haver-hi la llei aquella que no es podien posar trampolins en marc ni a piscines, però alguns encara ens hi hem tirat de dalt.
Sí.
I també Lourdes, a la presentació s'explicava la representant de l'editorial en aquest cas. Tu mateixa vas voler que la portada del llibre fos l'escala des d'enterra, mirant cap a mar.
Cap a mar, que mires a mar.
És una imatge de les barques a la platja, de la punta, no?, del que ara és la Riba Grossa i de les pilones. El que et volia preguntar és, l'escala s'entén millor des de terra cap a mar o des de mar cap a terra?
Jo crec que des de terra cap a mar.
Des de terra cap a mar.
Però també vull dir, i ho vaig dir a la presentació, que l'Escala, en essència, era un barri de pescadors que depenia d'Empúries, i neix amb aquests pescadors que implanten la pesca dels sardinals. O sigui, neix com a barri de pescadors. Tots eren pescadors. Evidentment, a Sant Martí d'Empúries, a Vilanera, les Corts, els Recs, tots aquests veïnats rurals, Cinc Claus, hi havia vida de pagès. Però aquests grans fotògrafs professionals, clar, aquesta posició que té l'escala, situació, perdó, que mira nord, cara a tramuntana, mira Empúries, doncs que pel fet que hi havia el jaciment no s'hi va poder construir, per tant podem veure avui la Costa Verge, ha estat tan fotografiat, tots els fotògrafs, o sigui, l'arxiu, la majoria de fotografies són de pesca. N'hi ha alguna de pagès, dels masos, més per la seva arquitectura, no? I jo estic contenta amb aquest llibre, ja sé que estem en un programa de mar, i jo he treballat molt el tema mar, però estic contenta perquè hem pogut accedir a les cases particulars de gent que els avis eren pagesos i hem recuperat moltes fotos de pagès.
I de tot això...
De l'escala.
De l'escala, sí, clar. De la...
I n'hi han, que jo dic, digne d'una pel·lícula d'en Fellini o d'un drama rural de Víctor Català.
Home, els meus avis quan m'ensenyaven fotos del carrer, jo què sé, del carrer Brut, assentats a les cadires, fet amb...
El carrer Brut,
amb entarra, amb tot el...
Es diu carrer Poca Farina, però la gent li deia carrer Brut.
Amb els de Calagalla i tota la gent, era el que dius tu, com una pel·li del Fellini, com una pel·li d'aquelles italianes amb tot el panorama, però és molt xulut tot això. Una última pregunta, Lourdes. De tota aquesta escala desapareguda, de totes aquestes estampes dels anys 60, dels anys 70, dels anys 50, què és el que es troba més, o que tu personalment trobes més a faltar, o què t'agradaria posar-ho en el decorat d'avui?
Com que és un tema, jo sóc de l'escala, i amb les persones sensibles al patrimoni, doncs, clar, a tots els pobles de la costa, l'allau turístic, precisament abans me deia Sergi, està estructurat en 7 de capítols, Urbanisme i territori, que poso un poble molt antic, perquè comença ja fa milers d'anys, l'escala, el poblament. Després, estan aquí, Sergi, perdona que ara... Doncs la pesca i la saló, com no podia ser, el segon capítol, cara tramuntana, la vida pagès i oficis, que són cereals, sobretot les vinyes, i l'arròs, hem recuperat moltes fotos del conreu de l'arròs, festes i tradicions, que el vaig subtitular Aixalar, que és aquesta expressió escalenca per anar a disfrutar, institucions i fets històrics, que era l'Eglésia, l'Ajuntament i les escoles, cultura i associacions, els Ateneus, el Centre Joventut i Pequín, i l'últim, serveis i turisme, una allau de gent, perquè això és el que va passar a la costa. Això va fer que, per un malentès progrés, quan molt dels turistes que venien valoraven el nostre patrimoni, el paisatge, les cases de pescadors, que al principi la gent allotjava en aquestes cases i amb els diners que guanyaven anaven millorant la casa. L'any següent ja es feia un lavabo més gros, etc, etc. Però hi va haver un moment del boom que va afectar el patrimoni paisatgístic i arquitectònic. I ara en veiem les conseqüències, no? Clar, jo sóc d'aquí, ho hem patit, vam lluitar per l'Alfolí, que finalment és una victòria... Jo, per exemple, no sé, hi ha moltíssimes cases que han desaparegut que explicaven la nostra història, no? El pas de la història. I tant patrimoni és una casa humil de pescadors com una casa noble. Així ho entén la llei de la Generalitat. Tot és patrimoni. Per això, per exemple, els norais i els pilons... que la gent, quan un temporal... La gent ara està més sensibilitzada al patrimoni.
Sí, home, i tant.
O sigui, recordo que un temporal va afectar un dels pilons, una mà de gent que va trucar a l'Ajuntament que fessin el favor d'arreglar aquell piló perquè no desaparegués. Clar. Perquè era un signe, això que em preguntaves abans, d'identitat de l'escala. L'escala mira terra i mira mar, però és que està el viatger Francisco de Zamora, ja deia, diu, l'escala està situada en la pendiente de un montecillo, perquè si tu des de la platja a l'Eglésia ja hi ha un desnivell de 14 metres.
Digue'm un miqueta pujar cada dia aquí a la ràdio.
Dia. El Pedró, no? Vol dir aquest, a la pendent del Pedró, diu, i no tienen ninguna altra vista sinó hacia la Marina.
Exacte.
Perquè llavors ja el cap del Pedró ja s'acaba, ja ve més planer, que ja era fora vila.
Ah, sí?
Sí, el que és el nucli és això.
És això.
Després, ara l'escala és tot, inclou Sant Martí, els masos, i té una vida, un rerepaís que es diu, no?, que és la que li fornia el menjar, també. Els pescadors i pagesos s'intercanviaven. No sé, un edifici... Mira, va desaparèixer el salvavides, però aquest no va ser pel turisme. Aquest va ser el 34.
Sí.
Estava en ruïnes, estava allà a la punta... Tot és relatiu, dius, era la punta, era un edifici preciós. Mira, ara ja no hi és, ja ho veus. Aquí ja havia desaparegut, en aquesta foto.
En aquesta foto que ens ensenyen portada.
Però després potser sí, no? Ara jo he observat un canvi, l'escala, et passeges, i hi ha molta gent que ha comprat cases, o gent que hi viu, que les restaura ja. Hi ha una estima cap al patrimoni, cosa que me n'alegro molt.
Doncs Lourdes, acabem amb això, acabem amb aquesta estima amb el patrimoni, aquest fet important, perquè no tornin a passar coses que van passar en un passat del que comentaves ara mateix. I, de nou, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos tot aquest patrimoni condensat en 375 pàgines, però que és molt més del que es pot veure en aquest llibre.
Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies.